Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 9 minuts, avui és divendres i avui hem de revisar els canvis que s'han produït a la cartellera santcugatenca per aquest cap de setmana. Però no només farem això, sinó que també ens fixarem en les novetats que siguin recomanables de la cartellera de Barcelona. Àngel Comas, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Benvingut.
Esteu bé?
Estem estupendament bé.
Home, físicament ja es veu, no? Però vull dir, d'anímicament no sé, es veu...
Es veu una mica... També. Depèn dels divendres. Depèn dels divendres. Sí, ens falta una mica de xispa avui?
No ho sé, això ja ho veurem, no? Però d'entrada, no sé, us diré que anima una miqueta, eh?
Tenim un to baix?
Sí, teniu to baix.
Mira, Àngel, jo t'ho
explico. Bueno, mira el Barça li passa el mateix. Un dia es ve a dalt de tot i l'endemà s'arrossega.
Pues no val tanto, perquè el Barça, ja saps, quan no funciona bé, es canvien els jugadors.
Ah.
Que la direcció d'aquí no digui... Tenim el to baix, és dir que no teniu
Eva,
el to.
Eva, canviem la cadira?
Mira, no, li explicarem a l'Àngel el que
explica,
passa.
La
Carme està amb al·lèrgia i jo estic constipada. Vull dir que els ànims anímics de Desto estan així una mica allò pels terres.
I això que ens encanta la primavera, eh?
Sí?
Sí.
Entre una cosa
i
l'altra...
La primavera o la prima Úrsula? Això és que tens al·lèrgia... Als pins? O...
El xiprer, a sí? La paretària i els àcars.
I s'encomana, això?
S'encomana? No s'encomana. Si la tens, la tens. I...
Per sort, les al·lèrgies
estem
no s'encomanen.
Si la tens, la tens. I si no...
La tens,
però clar, és que ja ens advertien aquesta mateixa setmana que justament els índexs de pol·len que flotaven en l'ambient, precisament d'aquestes que jo et comentava, estaven ja causant estralls.
I quant dura?
Quant dura? Tota la primavera.
Carai.
Tota la primavera.
La tindran que animar avui, eh?
Vinga, sí.
Va,
doncs som-hi.
Pues va, animem-la.
En canvi, el meu sí s'encomana. Així que vés en compte, Àngel, no t'apropis.
I estem a molta distància, eh?
Suficient. Escolteu, Carme, com bé deies al principi, recomanacions de la mà d'Àngel Comas, que ell ens les porta, però aquí a Sant Cugat tenim dues estrenes. Es tracta de La Bella i la Bèstia i Incerta Glòria. Li demanaré un canvi al nostre tècnic. Li demanaré que comencem parlant de La Bella i la Bèstia. Sí? Pot ser? Doncs vinga, parlem de La Bella i la Bèstia, que es podrà veure a Cinesa i a Yelmo.
Mi querida Bella, estás tan adelantada a tu tiempo. Este es un pueblo pequeño.
Tú eres la cosa más hermosa que conozco. No, nadie te merece.
Y también de pequeñas miras. Pero pequeño además quiere decir seguro.
A ver a mi padre.
Es un ladrón.
Quiero verte a la luz. Me escaparé, te lo prometo.
Amiga, una muchacha.
¿Quién ha hablado?
¡Hola!
¿Puedes hablar?
Por supuesto que habla. Es lo único que hace.
No sabe lo encantada que estoy de conocerla.
Le hago un truquito.
¿Y cuando caiga el último pétalo?
La Bella i la Bèstia, dirigida per Bill Condon, que ja també ha dirigit Dreamgirls i algunes de les pel·lícules de la saga de Crepúsculo. Doncs bé, ha agafat la història de La Bella i la Bèstia de Disney. Qui no la coneix, La Bella i la Bèstia?
Jo no
la coneixes? Doncs bé, és una jove, que és la Bella, que acaba...
Bella amb B alta o amb B baixa?
Amb B alta, amb B alta.
Ah,
si és jove.
L'anciana.
No.
La guapa.
Ah, vale, la guapa. Vale.
Doncs la Bella, que per motius diversos acaba tancada en un castell on hi viu una gran bèstia, una persona, vaja, una bèstia, un monstre que no acaba de ser ni gaire simpàtic ni gaire bo amb ella ni amb ningú, i viu solitari en aquell castell. Doncs bé, han portat aquesta adaptació al cinema, on hi veiem Emma Watson, gran protagonista de Harry Potter, i Dan Stevens, que el seu paper així que el va fer més conegut és la sèrie de Downton Abbey.
I a tu t'agrada? Per la cara que has posat, t'agrada?
Dan Stevens.
Adéu, confessa, va. No.
M'agrada...
No direm res al teu nòvio.
Va. El teu nòvio.
Vinga.
Va buscant els nòvios de l'Eva.
I els de la Carme.
Ah, els meus, no.
Àngel, veus? Aquí et faré una confessió. Els actors anglesos trobo que són més guapos que els americans.
Sí?
I tant.
Ostres. Doncs tu vas en contracorrent, perquè la majoria d'actors anglesos...
Doncs millor, no em barallarem ningú.
Ah, sí,
ningú me'ls prendrà. Tots seran per mi.
Però m'imagino que li han fet una transformació, no? El Dan Stevens, per fer de bèstia.
Bé, ja saps com és el cinema, no? Es pot fer qualsevol cosa.
Doncs mira, no sé si et ve al cap... Tens la imatge del Dan Stevens?
No.
No seria, diguéssim, realment el típic guapo de Hollywood, el gran guaperes, eh? És un noi molt normalet.
Sí,
però té un cert atractiu.
Això
és Rosset, té la cara de...
S'està autoconfessant, eh? Els nois normalets, fixa-t'hi.
És Rosset, té la cara pa, té així...
Rosset o pelirrojo?
És resultant.
És així,
sí.
No?
És alt?
Gordet.
Ah, no ho sabem.
És que estic gordet?
Sí, a Downton Abbey està gordet.
Que medeix 1,83 m, eh?
Déu-n'hi-do.
I té 34 anys.
Una mica menys que l'Eva.
No, una mica més.
Tu que ho fas, 80?
80.
La teva parella perfecta.
No et posis monyo.
No em posaré monyo.
Perquè si no el superaràs.
Doncs a mi el tema
de la
vella...
I si no posa't monyo, fes el que vulguis.
A mi el tema de la
vella... I tacons? No, tacons.
El tema de la vella bèstia m'interessa molt. I em sembla que vam parlar fa unes setmanes...
Sí, no fa gaire.
D'una pel·lícula que era aquest, de fet, el tema. I sempre m'ha interessat això, no? De què pot enamorar la gent, no?
Aquesta atracció...
Sí. Aquesta cosa de que pot enamorar les persones, no? De que una persona que sigui una bèstia, pot enamorar una dona que sigui molt, molt guapa, sempre m'ha interessat, no? Ara, el d'aquesta pel·lícula, el que m'interessa que una vegada més la Disney està traient partit de tot el material que té. La Bella i la Bèstia és una gran pel·lícula dels anys 90, si no m'equivoco, és una pel·lícula de dibuixos animats, i la Disney està transformant-les en pel·lícules amb personatges reals. Ho va fer amb, em sembla que un La Ventafocs i un altre últimament, se n'ha fet dos o tres la Disney. De manera que tu l'has vist, és el món al revés, no? Perquè normalment passa al revés. Tu has vist la pel·lícula amb versió d'animació i ara la veus amb personatges reals i aviam com queda. Llavors, clar, la meva opinió, doncs, no queda tan bé com els dibuixos animats. Els dibuixos animats tenen un encant especial i, és clar, al passar a un personatge real, doncs és una altra cosa. I aquest senyor, el Bill Condon, que tu l'has anomenat per la saga Crepúsculo, és un home molt irregular, perquè té una pel·lícula que es diu Mr. Holmes, que és una cosa... que és un fora de sèrie, sembla que és britànic també, i després té una pel·lícula sobre que es diu De dioses i hombres o així, que era sobre l'homosexualitat d'un director famós, mític, que es deia Murnau, i que era molt, molt interessant. És un home irregular. La pel·lícula jo no espero res d'ella, és el tipus de pel·lícules que no penso anar a veure.
Ni jo tampoc n'espero res. Les crítiques deien que la pel·lícula era molt maca, que havia quedat molt bé, i jo pensava, n'estic farta de llegir aquestes crítiques. I en canvi va haver-hi una que em va fer bé, que em va despertar la curiositat, que l'escriuen al Newsweek, i diu que la nova reinvenció feminista de la Bella i la Bèstia
enforteix
la perspectiva de milions de noies joves que ompliran els cinemes per veure-la. I jo vaig pensar, com que nova reinvenció feminista? En primer lloc, i vaig estar pensant, no?, de les princeses Disney, potser la Bella, potser seria de les que existeixen, a part de la Sireneta, de la Blancaneus i totes aquestes, la més feminista ja a la seva època, perquè una de les trames de La Bella i la Bèstia és que el caçador guapo de la vila està enamorat d'ella, es vol casar amb ella, i ella passa d'ell, no el vol, passa. completament.
I se'n va amb la bèstia.
I se'n va amb la bèstia, però perquè li dona ella la gana i perquè s'enamora. I llavors, aquesta reinvenció feminista, jo no la veig per enlloc. La història és la mateixa. I llavors, pensant, dic, mira, ara que parlen de noves princeses com la Baiana, les Frozen, com si fossin les noves princeses, i ja hi havia princeses en el seu moment que eren més guerreres que d'altres.
Ara, que bé que ho ha fet, Ho ha fet molt bé, eh?
Ho ha fet molt bé. Mm.
Dit això,
quin argumentari?
Dit això, no, espera, que volia afegir una simple cosa. No, d'això no dic res, no dic res, perquè no conec suficientment l'obra de Disney, però si tu creus això, segur que és això, Doncs, hi ha un personatge a la pel·lícula que ha portat molta controvèrsia, que és el personatge interpretat per un tal LeFou, que és homosexual.
El canelobre.
Sí, i aquest ha portat molta controvèrsia perquè a molts cinemes dels Estats Units i de Malàisia i de Rússia no deixen passar la pel·lícula per la seva homosexualitat, doncs, perquè diuen que és un cant a l'homosexualitat, una elogi de l'homosexualitat.
Doncs mira, aquí sí que veig un canvi, perquè la història original, la dels 90, la dels dibuixos, el canelobre no era homosexual, era un francès així molt seductor de minyones.
Imagina't, doncs aquí és homosexual.
Però llavors com es fa la traducció? O sigui, s'entén que en la versió de dibuixos animats té el seu sentit, el canelobre, no? Però en la versió amb actors...
Què vols dir?
També. Clar, perquè el castell està encantat. Mm. El seu propietari, que és la bèstia, o sigui, que és aquest príncep, posem, es converteix en bèstia. Però tots els personatges que eren el personal d'aquell castell, minyones, cuineres... Sí, es converteixen. I, per exemple, la cuinera és una tassa. El seu fillet és una tasseta, que és aquella tasseta tan graciosa. Les minyones són plomalls de treure la pols, i que caminen, i un dels... És que ara em surt... Bueno, un dels primers majordoms es converteix en canelobre.
És clar, però de totes maneres no deixa de ser una trivialització del mite original, que per exemple hi ha una pel·lícula de Jean Cocteau, que era un autor francès, famosíssim, que va fer una obra molt surrealista amb el seu amant d'aleshores, que era un actor que es deia Jean Marais, i llavors tot el que pots treure d'aquesta confrontació entre la vella i la bèstia, allà estava explicat d'una manera molt creativa, molt sutil i molt artística, i ara ja és una comercialització.
Molt bé.
Molt bé.
Punt i a part, i seguim amb més estrenes.
I tant.
Seguim.
I la única i última que ens falta parlar. I parlarem d'Incerta Glòria.
Senyor, et donem gràcies per permetre que l'amistat i les aliances encara siguin possibles enmig d'aquesta guerra tan cruel. I per deixar-nos viure enmig de tanta mort.
Acaba d'arribar al poble, oi?
Per entrenar els soldats.
I en què consisteix?
Ensenyar-los a matar.
M'han dit que en aquest regiment hi ha un oficial que es diu Soleràs.
En Juli Soleràs?
Va, som amics de fa temps.
Com és que sempre tens el que jo voldria?
Sent amable i educat.
A mi em té totalment abandonada, però em fa l'efecte que mai no tornarà a ser el que era.
La Carlana, la senyora del poble.
Quanta tristesa en els seus ulls.
Incerta Glòria, que també la podrem anar a veure a Cinesa i a Yelmo. La gran aposta, crec, de les últimes setmanes, tant en cinemes, perquè ja veiem que s'estrena a les dues sales. La gran aposta del cinema en català aquest any, sobretot també per la campanya que se li ha fet, dirigida, s'hi posa al capdavant, doncs, Agustí Villaronga, que abans, diguéssim, d'aquesta temàtica ens havia fet Pa Negre, però abans, també és director de El rei de l'Havana. I aquí, a Incerta Glòria, hi trobarem el Marcel Borràs, la Núria Prims, l'Oriol Pla i la Bruna Cusí. I bé, es tracta de l'obra de Joan Sales, que ell fa una novel·la sobre el front d'Aragó al 1937. És a dir, no estem a Catalunya, sinó que estem al front d'Aragó. Sí.
A la franja.
Sí, a la franja. Ens n'anem més, ja més cap enllà.
Ja entraríem en un tema ja que és bastant dificultós, no? La
sí,
franja.
Això de posar els límits.
Sí. S'ha de dir també que l'obra està produïda per Isona Passola, que és la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i és una de les productores, és la productora de Pa Negre amb la seva empresa productora Massa d'Or, que és una de les productores més inquietes del cinema català, que sap bellugar-se molt bé i sap portar a terme una pel·lícula com aquesta, que m'imagino que és cara. Primer podríem parlar del Joan Sales. El Joan Sales era un poeta, un escriptor, un editor que va crear una editorial amb, que es deia Club Editor, la va editar amb en Xavier Vengarel, que era és un dels grans autors catalans del postfranquisme. I aleshores el Joan Sales va fer aquesta novel·la i pràcticament és la més coneguda d'ell. És una novel·la que es va editar diverses vegades i el 1971 es va fer la versió definitiva, perquè ell la va corregint. Ell era un home que es va exiliar primer a França, després va anar a la República Dominicana, després a Mèxic, i després va fer aquesta novel·la que, en definitiva, no parlava de la guerra civil com tal, sinó de les conseqüències de la guerra sobre les persones. I això s'ha de tenir en compte. La pel·lícula no hi ha a la novel·la ni la pel·lícula hi ha batalles, sinó que parla de les conseqüències que té sobre certes persones, sobre gent que no té res a veure amb la guerra i que de cop i volta es troba posat a la guerra, no? Aleshores, el Villaronga, que és un coguionista, amb una noia que es diu Coral, no me'n recordo, Díaz, sembla, i ha fet una cosa molt intel·ligent, que s'ha oblidat de la novel·la, perquè la novel·la té 700 pàgines. I aneu a les llibreries, que no la trobareu, gràcies a la pel·lícula. És una novel·la...
Tornarà a sortir, no sé si surt avui o demà.
Que sí?
Aprofitant l'èxit de la pel·lícula.
Perquè la novel·la és una novel·la que ha estat arraconada per l'èxit de La plaça del Diamant. Curiosament, que la va editar el propi Sales i que amb aquesta novel·la, doncs, la plaça del Diamant, tothom pensa que és la gran novel·la de la literatura catalana, quan en realitat hi ha molts que pensem que és Incerta glòria, perquè és tot un fresc sobre les conseqüències de la Guerra Civil. Llavors, en Villaronga ho ha fet molt bé. S'ha oblidat de tota la novel·la i ha fet un guió nou. Aleshores, clar, com queda el guió? Pues passions, odis, interessos, ambicions, sexe també, però bueno, tampoc tant. I tot això sembla una tragèdia grega. I això és el que ha fet en Villaronga, una gran tragèdia negra sobre les conseqüències de la Guerra Civil Espanyola. I ho ha fet molt bé. La pel·lícula està força bé. Les interpretacions són formidables, sobretot la Núria Prim, que és una dona que fa un paper que no era habitual amb ella, que s'ha recuperat pel cinema després d'un baix que va tenir als anys fa 6 o 7 anys, i que és demostra que és una gran actriu, està a l'alçada d'una Núria Espert, per dir-ho d'alguna manera. A mi m'ha agradat molt.
Molt bé. No és normal en tu dir que t'ha agradat molt. Per això me n'alegro que ho diguis.
No sé si...
Perquè trobo que s'està fent una campanya de l'estil de les grans majors, eh?
El què?
La campanya d'Incerta
bueno,
Glòria.
No sé qui la distribueix, segur que la distribueix una major. La Passola és un geni amb això, aconsegueix capitalitzar l'èxit de Pa Negre per rentabilitzar-lo distribuint aquesta Incerta glòria a través de majors, i llavors és una pel·lícula que veurem què passarà. De totes maneres, penseu que el cinema fet a Catalunya a Madrid no es veu igual que com el veiem aquí, eh? Encara que aquesta pel·lícula sigui la millor pel·lícula, millor d'aquest any a l'estat espanyol, ja veureu com les crítiques de fora de Catalunya no seran les mateixes. Sempre ha passat, eh? Històricament. Històricament ja ha passat. Fa molts anys que està passant.
Va, també ho trobo normal, la perspectiva és diferent. Vull dir, les coses no es veuen igual.
No,
estan
no,
al centre és, que ja, estan a...
No, però hi ha una... Jo no dic una confabulació, ni molt menys, però jo veig un crític de Madrid, però un crític de Madrid, i no té la mateixa visió que un crític de Barcelona, però no per això que dius tu, sinó per altres motius. I sobretot, suposo que a Madrid no la passaran en versió subtitulada en castellà, en versió original català, catalana subtitulada en castellà, sinó que la passarà en castellà, a la qual cosa perdrà tot. Bé, jo la recomano i m'alegro molt per la Núria Prims.
Doncs ens n'anem a la cartellera de Barcelona per fer una revisió de les...
Molt breument, algunes pel·lícules que... Algunes les posarem al cinema d'autor i d'aquestes, però ara de moment es poden veure a Barcelona.
Quines són?
Doncs mira, comencem per una israelí, es diu El balcón de les mujeres, que parla de la discriminació de la dona a l'Israel d'avui dia. Això del balcó de les dones és una cosa molt curiosa perquè resulta que a les sinagogues, quan fan alguna cerimònia, hi ha un balcó destinat a les dones. Els homes estan al pati de butaques.
Però estem parlant de la Israel més ultraortodoxa o la més moderna?
L'actual, una facció d'Israel, perquè ja sé que Israel en aquell moment hi ha de tot. No és que jo critiqui l'estat d'Israel, ni molt menys, sinó que la gent que està al voltant de congregacions, les dones estan discriminades, és a dir, el rabí no tracta igual un home que una dona, encara que sigui la dona, que la fons la que pinti més. Doncs aquest balcó de dones és molt curiós perquè elles observen els debats o la cerimònia, tot el tipus de cerimònia que fan els jueus, no? I aleshores resulta que per un fet inexplicable, doncs s'ensorra el temple, la sinagoga, i aleshores han de fer una nova. Llavors s'obliden de posar aquest balcó de les dones. És a dir, que aleshores què vol dir? Que les dones ja no tindran ni això, la possibilitat d'assistir-hi. I aquí ve la part feminista que dèiem de la pel·lícula. Aquesta és una. Després hi ha una que es diu Los Holler, que és una pel·lícula, diguem, independent nord-americana, molt tipus Sundance, que a mi em va deixar més fred que calent. La dic perquè, com que s'anomenarà segurament, està ben interpretada, però és la típica pel·lícula d'exaltació de la família de les que hem vist moltes. I, esclar, em sembla molt bé que s'exalti la família, però ja està, ja l'hem vist. I després hi ha dues més, una que és Locas d'Alegria, d'un italià que es diu Paolo Virzi, que aquest va dirigir El capital humano, i en aquesta fa una pel·lícula molt divertida, en la qual doncs, hi ha la competència entre dues dones, i és una pel·lícula molt divertida, molt italiana, i té molta mala llet, perquè els italians darrere aquesta diversió tenen molta mala llet. I la darrera encara té més mala llet, que es diu Safari, i és un documental.
Ah.
És el Carme. És una pel·lícula alemanya i que parla d'una manera molt sutil però molt dura. És curiós, que no dic sutil perquè no és demagògica la pel·lícula. És dura perquè veus a turistes alemanys que passen totes les seves vacances caçant animals salvatges. És a dir, hi ha una empresa que es dedica a...
A muntar safaris d'aquests.
Sí, però no és exactament un safari. Són una empresa que es dedica a criar animals en estat salvatge.
Els posen
i es posen lliures i llavors tu tens que pagar per cada animal que mates. Mm. Aleshores, és una pel·lícula molt crua perquè no fa demagògia. És una pel·lícula que les escenes són molt crues perquè tu veus quan el maten i veus quan el porten a l'escorxador i aleshores li treuen la pell. És una pel·lícula molt interessant, de veritat.
I aquesta pel·lícula s'estrena aquest cap de setmana a Barcelona?
Sí.
Doncs espera't, els animalistes.
Per què?
Realment l'utilitzaran per dir
sí.
És això el que passa.
Sí, sí.
Realment
ara,
estaran contents.
El que passa que és una pel·lícula que tindrà poca difusió. I això és tot.
Això és tot, amigos.
Molt bé, doncs escolta, un altre dia a veure si trobem temps per parlar de la teva última publicació.
Vale, d'acord, com vulgueu.
Sí?
Perfecte.
Home, jo crec molt que bé. Sí, que podríem aprofitar. Doncs Àngel, que tinguis un bon cap de setmana.
No sé, dependrà del sorteig, no?
Dependrà del sorteig que
doncs
es fa d'aquí
si
mitja hora.
El cap de setmana ha de dependre d'un sorteig, malament anem.
Home, si
tenim les prioritats sí, una mica distorsionades.
Jo volia dir si tocava la loteria o no.
Ah, mira.
De quin sorteig pensaves?
I de quin creus que parleu, si parleu del de sempre?
No, el de...
De què? De la loteria.
Del de futbol, que ja us conec, que ja us conec.
Vaig a comprar-me un dècim.
Sí, perquè si no, no toca.
Clar.
Molt bé, doncs gràcies, bon cap de setmana. Igualment. I fins la setmana que ve, no?
Molt bé.
Bon dia.
Adéu,
Àngel.